El CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, té un comitè d'ètica que ha posat en dubte la veracitat de 24 publicacions científiques de l'investigador Jesús Ángel Lemus. Els seus companys i superiors ja havien denunciat que creien que les dades publicades pel professor Lemus eren inventades. A hores d'ara s'està esperant l'informe oficial del CSIC. Salvador Massip, investigador i escriptor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé. En Salvador Massip és director del laboratori del Departament de Bioquímica a la Universitat de Leicester, des d'on estàs ara mateix i on parlem a través d'una xarxa XDSI. Per tant, ens sentim a la perfecció, sembla
com,
ben bé.
Que, sí, com si estiguis allà, oi?
Que estiguis aquí. Habitualment ja estem aliats amb la tecnologia, però encara a vegades, quan surt tan bé, ens sorprèn. Comencem pel més bàsic. Les publicacions que es fan a revistes científiques, exactament què són?
A veure, normalment els científics el que fem és, estem al laboratori, tenim les nostres hipòtesis, els nostres treballs. Quan aconseguim tenir prou dades per fer una història coherent, diguéssim, les enviem a una revista científica. O sigui, és la nostra forma de comunicar al món exterior una mica, o i als nostres companys de professió, els nostres resultats, no? I llavors, el primer, diguéssim, el primer que diu una cosa és el que s'emporta la fama i el mèrit. Per això hi ha aquesta pressió per publicar.
Clar, perquè més enllà d'aquesta comunicació, el mèrit, la fama, però la carrera d'un investigador crec que també té força importància aquesta publicació, assolir aquestes publicacions científiques.
Tot depèn d'això, no és només, com dèiem, la fama, no? O sigui, els diners que tu aconsegueixes per investigar normalment venen basats en com els teus articles que has pogut publicar, no? Si publiques una revista millor, doncs et donen, diguéssim, més punts i pots demanar més diners i pots fer millor investigació, és una mica un peix que es mossega la cua, no? Per tant, hi ha aquesta pressió tan pròpia dels investigadors com de les nostres institucions, com de tot arreu, per intentar publicar el màxim número d'articles i el màxim número de llocs així de qualitat.
I potser que no tinguin la mateixa rellevància totes les revistes, que hi hagi uns rànquings i uns impactes diferents?
Efectivament, sí, és com, no sé, és com sortir a una televisió, diguéssim, una cadena estatal o sortir a una televisió local, no? Tu has d'intentar sempre anar a la revista que tingui més impactes, que es diu, no? Que tingui més ressò. Hi ha un nivell de qualitat, diguéssim, de les revistes i sempre intentes anar més amunt. I això és una mica el que fa, doncs, que alguns científics apurin una mica, no? Intentin una mica anar més enllà per intentar, pues, publicar en revistes millors.
I qui accepta la veracitat o com es demostra la credibilitat de les conclusions que es presenten als articles?
Clar, a veure, el que estem veient, tot això que estem veient ara, que no és l'únic cas d'articles en el qual s'ha vist que hi ha alguna cosa que no funciona, hi ha dos nivells, diguéssim, no, de control. El primer és que hi ha una espècie com de tribunal que s'escull entre experts, que són els primers que analitzen l'article, no? Tu envies el teu manuscrit, els editors l'envien a aquesta gent i aquests experts el llegeixen amb calma, se'l miren i llavors a vegades recomanen experiments extres, a vegades diuen que això no està bé, el que sigui. Llavors, un cop ha passat aquesta primera fase, es publica l'article. Però clar, on arriba realment l'anàlisi profunda de l'article és quan l'article està a fora i la gent interessada en aquell tema, els altres investigadors, doncs comencen a analitzar-lo realment amb lupa i a intentar repetir els experiments als seus laboratoris. Allà és com al cap d'uns mesos pot ser que veiem, doncs, que allò no sona bé, allò hi ha alguna cosa que no encaixa.
I pot ser que aquests experts que revisaran els teus manuscrits siguin grans coneixedors del tema i que possiblement siguin els teus competidors. No sé fins a quin punt els interessa que la teva història tiri endavant abans que una que possiblement ells estan fent en la mateixa línia, una línia similar.
I s'ha vist trampes per totes bandes, no? Hi ha les trampes, diguéssim, dels científics que intenten col·locar dades que no són de tot acurades, i hi ha, doncs, aquests experts, entre cometes, que reben un article d'una cosa que ells estan fent el mateix i intenten retardar-lo perquè no es publiqui. Això s'ha vist. A veure, aquest món, el món de la ciència, sona com molt fantàstic i com molt elevat, però al cap i la fi som tots humans i fem les mateixes coses, el mateix tipus de corrupció que pots veure en altres negocis.
Si s'acaba demostrant que les descobertes publicades no són certes o que no estan prou provades, això quines conseqüències pot tenir?
Molt important, o sigui, la més immediata és que l'article que s'ha publicat, doncs, es retira, aquell article ja no està, ja es queda com fals, diguéssim, o si més no, si es dubta de la veracitat, queda apartat de l'arxiu on es guarden aquests articles. Però el que pot passar és que pots acabar inclús a la presó, no? I pots acabar, a vegades poden posar una multa important, doncs, perquè tots els experiments normalment que fem els científics venen finançats una bona part per diners públics, i si tu has estat, doncs, fent mal ús d'aquests diners públics, inventant els resultats o no fent el que et toca, et poden arribar a obligar a tornar els diners, o alguna gent ha acabat a la presó per frau, realment.
El teu llibre, Immortals, Sants i Perfectes, publicat per Edicions 62, entre moltes altres coses, ens expliques l'escàndol, ara no sé si el sabré dir exactament bé el nom, però d'en Hwang Go-suk, l'investigador sud-coreà, que el 2004 publicava un article on suposadament crec que clonava o aconseguia clonar un embrió humà.
Sí, exacte. Això és el típic cas d'un científic que està amb la pressió aquesta, és un científic que estava bastant al capdamunt de la seva feina, era una persona que sabia molt de clonació i de cèl·lules mare, però es va veure amb la pressió de publicar un article fantàstic, que era això, que havia clonat una sèrie d'embrions humans, i va començar doncs, a agafar dreceres, diguéssim, a no fer experiments que havia de fer i a falsificar dades. No? No és ni molt menys l'únic, hi ha molta altra gent que ho ha fet. Però llavors el que passa és que, clar, com que dèiem abans, no? Un cop aquest article està fora, està publicat, i la gent comença a veure, comença a donar-se que hi ha alguna cosa que no funciona. I algú es va adonar doncs, que hi havia una foto de la pàgina 3 de l'article, era molt semblant a una foto de la pàgina 7, no? I deien, com pot ser això? I era que simplement l'havia agafat i l'havia girat i l'havia fet passar com per la mateixa. Una cosa tan simple, que sembla que és molt òbvia, no? Que s'hauria de detectar ràpid, però hi ha gent que encara fa aquestes coses.
I que, en teoria, aquells experts que van revisar el manuscrit s'haurien
hagut
de donar.
El problema és que la primera vegada el primer comitè d'experts es centra molt, diguéssim, en la part científica, no? I no analitza tant si t'estan fent trampes. És a dir, la primera barrera, diguéssim, la pots passar sovint, perquè potser no miraran tant en detall la part tècnica, però un cop l'article està publicat, jo crec que la cosa que ens hem de quedar és que els científics, com tothom, fem trampes. Són pocs els científics que fan trampes i el més important és que se'ls atrapa bastant. No? O sigui, ja últimament s'han vist més casos d'aquests doncs perquè ja tenim més eines per aconseguir detectar problemes com aquests de fotografies duplicades o articles copiats d'un altre o aquesta mena de coses.
I altres fraus científics d'aquells que siguin sonats, que dins de la comunitat científica tots tingueu molt presents?
O sigui, tenim, bueno, te'n pots citar centenars, no? Perquè n'hi ha moltíssim. N'hi ha un de molt bo.
A veure, tenim 3 hores.
Te'n puc estar tot el dia fent parlant d'aquests. Una altra vegada, que no sembli que els científics són tots corruptes, però són poques ovelles negres que hi ha, però ara hi havia un que era molt famós, que això és als anys 70, a Nova York, un doctor que es deia William Summerlin, que treballava amb trasplantaments, no? I va presentar un treball que ensenyava que havia trasplantat un tros de pell d'un ratolí negre a un ratolí blanc. I era fantàstic, no? No hi havia rebuig i el ratolí blanc estava fantàstic amb el seu trosset de pell negre. Fins que algú se li va ocórrer rentar el ratolí i va veure que allò no era la pell negra, sinó que ho havia pintat amb un rotulador.
Molt infantil.
Però va funcionar durant uns anys, va colar i, bueno, estem parlant dels anys 70, potser avui en dia no seria tan fàcil, però, a veure, un cas, per exemple, no, bastant recent, un ginecòleg d'aquí, del Regne Unit, presenta un estudi clínic sobre hormones per les dones que tenen ovari poliquístic i una sèrie de problemes, no? I algú llegeix l'article i diu, és impossible que aquest senyor hagi recollit dades sobre tants malalts. I efectivament, se'ls havia inventat, simplement havia agafat i havia començat a posar números aleatoris.
Justament aquest dilluns un equip internacional de científics liderat per en Manel Esteller, de l'IDIBell, Manel Esteller al capdavant, varen publicar a la revista Penes un article on comparen els danys que acumula el genoma d'una persona centenària amb els d'un nadó i un jove. Demostren que factors ambientals com l'estil de vida i el mateix procés d'envelliment tenen un paper decisiu a l'hora de posar en marxa processos químics que fan que certs gens s'activin o no. Pels científics, quina transcendència? Bé, pels no científics, millor. Quina transcendència o quines conseqüències?
Per nosaltres, els que treballem en envelliment, això és un article fantàstic, realment un estudi molt, molt interessant, molt bonic, i és realment la meva felicitació pel grup del doctor Esteller, perquè és realment un treball, jo crec, molt important, perquè clar, estem sempre parlant dels gens, no? De la importància que tenen els gens i com els gens influeixen en tot, bàsicament tota la informació per funcionar el cos humà i les cèl·lules venen del nostre genoma, no? Però treballant això que treballa el doctor Esteller i altres científics, que és l'epigenoma, no? Diguéssim, que són aquestes modificacions extres que té el nostre genoma i que poden afectar moltíssim com la seva forma de funcionar, és un tema relativament nou que no s'havia estudiat i la idea de poder comparar quines modificacions té el genoma d'un nadó acabat de néixer o una persona centenària i veure quins canvis acumulem o quina sèrie de canvis es donen al llarg de la vida de la persona, ens dona no tan sols una idea sobre com podem entendre millor potser el procés d'envelliment, sinó ens diu que no només és la informació genètica la que influeix en el nostre envelliment, sinó en les modificacions que anirem adquirint al llarg de la vida. És la diferència entre la informació amb la qual naixem, que no podem fer res, i els canvis que aquesta informació anirà adquirint al llarg de la vida, que sí que depèn de molts altres factors ambientals.
Salvador, a banda de la teva web personal, massip.org, ets el responsable del blog immortalesiperfectos.blogspot.com, dedicat a la divulgació biomèdica, que acabes de celebrar els 4 anys d'existència del blog,
sí,
per tant, moltes felicitats, el 6 de juny crec que era. Tu t'esperaves que arribés als 4 anys un blog dedicat a aquest tipus de divulgació?
No, de fet, jo quan vaig començar a fer divulgació, el blog va venir una mica arrel del primer llibre que vaig publicar també el 2008, de l'Immortals, Sants i Perfectes, i jo m'ho vaig prendre com una cosa que anem a provar-ho, no? Unia una mica les meves dues interessos, que són la ciència i l'escriptura. Vaig pensar, a veure si hi ha un cert interès per això, perquè és difícil, no? Al nostre mercat, en català i en castellà, hi ha pocs llibres científics de divulgació, últimament més, però quan vaig començar potser no n'hi havia gaires, vaig pensar, potser és que no interessa, i el fet de que ja n'he publicat dos, sortirà un tercer aquest any, i el blog segueix en marxa, sembla doncs, que sí que hi ha una resposta del públic, que realment hi ha un interès en general per saber, per parlar més d'aquests temes, no? Per entendre, com la pregunta que em feies ara, no? Un descobriment científic, què vol dir? Què implica per nosaltres? Quins canvis pot representar? I mentre hi hagi aquest interès, doncs, seguirem doncs, publicant llibres i fent el blog i el que sigui.
Doncs esperem que sí, que segueixis. Nosaltres seguim ara en aquesta línia, amb aquest esperit d'apropar la ciència, amb l'investigador del CSIC i divulgador científic Dani Closa, avui a veure de què ens parla. Però moltíssimes gràcies per haver-nos atès des de Leicester. Salvador Massip, investigador i director del laboratori del Departament de Bioquímica a la Universitat de Leicester. Fins una altra.
Un plaer, fins la propera.
Adéu. Ja hem sentit el sumari. Dani, ja sabem que ens parlaràs de medicina de gènere, però és curiós, amb tot el que ens anava explicant en Salvador, anaves fent que sí amb el cap.
Home, és que sí, està explicant el dia a dia dels científics.
Les coses bàsiques que els no científics, per nosaltres és un món molt desconegut.
A vegades expliques, m'han acceptat un article, i ho dius amb una il·lusió que...
I penses, però que un article de diari?
Un article, i tu penses, aquest article vol dir que em donaran diners, que podré investigar 3 anys més, que seré més famós.
Perquè, més o menys, ja sabem que no és matemàtic això, però perquè la gent es faci una idea, un article no s'escriu ni en un mes ni en
dos. No, t'hi pots estar un any o dos anys o molt temps, és el resum d'uns quants anys de feina habitualment. A vegades va ràpida la cosa, però a vegades pot trigar moltíssims anys. Jo recordo un estudi que havia trigat 50 anys a completar-se des de que van fer els primers intents.
Clar, perquè a banda que tingueu una bona idea, després heu de demostrar que la vostra idea és com creieu.
Havia de ser encertada, has de tenir sort també, has de sortir com volies i ho has de saber vendre. I clar, com que això és molt llarg i molt dur i t'hi jugues molt, doncs hi ha tentacions i els científics també som humans.
Tu em deies, bé, aquí hi ha tants tramposos com en qualsevol altra branca o aspecte de la vida.
Els científics a vegades la gent pensa que són molt raros i tu agafes qualsevol grup de població normal i els guapos, els lletjos, els tramposos, els malparits i les persones encantadores, doncs tens la mateixa proporció si agafes científics.
Més menys un, com
més
a mínim.
Més menys un, com diem sempre.
Bé, doncs, una parada de publicitat i seguim amb més divulgació científica amb en Dani Clos.